Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbé. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un home per la mort violenta d'un nen de 5 anys i l'apunyalament de la seva mare aquesta nit en un domicili de Bellcaire d'Empordà, això és a l'Alt Empordà, al Baix Empordà. La principal hipòtesi és que l'autor dels fets seria el pare i que, per tant, seria un nou cas de violència vicària. L'home els hauria atacat a ganivetades. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 5 de la matinada. Segons fonts properes, aquest cas, la mare d'uns 30 anys ha sortit del pis malferit ferida i ha avisat un veí. En arribar-hi les patrulles han localitzat el menor i la dona que presentaven ferides greus. Qualsevol dona que cregui que pot patir violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona a les 24 hores tots els dies de l'any. Des del govern espanyol ja han condemnat el cas. La ministra Mònica García diu que cal seguir lluitant per erradicar la violència masclista i en concret la violència vicària. Ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
Y una vez más, violencia machista, violencia vicaria, el horror, ¿no? Y yo creo que como sociedad tenemos que dar una respuesta inequívoca y, por supuesto, como gobierno, ¿no? Estos son casos que se siguen sucediendo, que siguen ocurriendo en nuestro país y que tienen un sustrato en el machismo y en la violencia. Y entonces creo que tenemos que ser absolutamente implacables con esto.
I paral·lelament a Torredembarra ha aparegut un home mort amb signes de criminalitat. Els Mossos d'Esquadra en aquest cas han rebut l'avís a les 4 d'aquesta matinada. L'ha localitzat a l'interior d'un domicili situat al carrer Verge del Carme. Ara els Mossos investiguen les causes de la mort, molt pendents, per tant, d'aquests dos casos. Més qüestions. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha avisat que per aixecar l'emergència per sequera cal arribar al 27 o 28% als pantans de les conques internes. Mascort assegura que cal que plogui com els mesos de maig i juny de l'any passat. Sí que ha confiat que no s'entrarà en aquesta fase 2 d'emergència a l'estiu si plou una mica. I precisament sobre sequera, el govern català farà diverses actuacions als boscos del país per pal·liar la falta de pluges. Ho explica Anna Sanitges, directora general de Boscos i Gestió del Medi a la Generalitat en una entrevista a la caravana de Ràdio Estel. No tenim aquest tall. Avancem amb més qüestions. La CUP critica la proposta de referèndum del president de la Generalitat perquè considera que aquesta via ja va intentar-se ara fa 10 anys i no va ser exitosa. La candidata del partit el 12 de maig, Laia Estrada, ha recordat que fa 10 anys el llavors diputat al Parlament, Jordi Turull, Marta Rovira i també Joan Herrera ja van anar al Congrés a demanar un referèndum emparant-se en la Constitució i el govern espanyol aleshores s'hi va negar. Per això creu que l'única via és la via única lateral, ho ha dit en declaracions a Televisió Espanyola.
Només amb un marc de ruptura, de desobediència institucional acompanyada d'una gran mobilització popular, forçarem algun tipus de mediació internacional que faci que l'Estat espanyol s'avingui a reconèixer-nos el nostre dret a l'autodeterminació. Si no, ja hem vist que, malgrat hi hagin uns o uns altres, malgrat hi hagi el Partit Popular o hi hagi el PSOE, la resposta és la mateixa.
Estrada també ha assegurat que la CUP en cap cas facilitarà un govern del Partit Socialista després de les eleccions del 12 de maig. En plana internacional continuem molt pendents de Taiwan, on s'ha registrat el terratrèmol més greu dels darrers 25 anys, un sisme de magnitud 7,4 que ha provocat almenys 7 morts i 700 ferits. Posteriorment s'han detectat diverses rèpliques. Els efectius continuen buscant víctimes entre els edificis que s'han esfondrat. I abans dels esports, a punt cultural, l'obra triomfador de Joan Jordi Miralles ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d'Or de novel·la 2024. La Llum Mirada de Vicenç Llorca ha rebut el Premi de Poesia i Fèlix Fanés amb La Cinta Vermella s'ha endut el guardó d'assaig. Són alguns dels premis més destacats d'aquesta 58a edició, que també ha premiat la trajectòria triatal de Nao Albert i també la trajectòria de Marcel Borràs. Durant l'entrega de premis, l'abat de Montserrat, el pare Manel Gasc, ha fet referència durant la seva intervenció a tres virtuts monàstiques que afavoreixen precisament la creativitat cultural: l'amor a les lletres, la paciència o perseverança i també l'estabilitat. L'acte de lliurament ha tingut lloc a l'Espai Endesa de Barcelona i també ha comptat amb la presència de la presidenta del Parlament, ANR, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, o la directora de publicacions de l'Abadia de Montserrat, Núria Mañé. plana esportiva, després de dos dies de festa, el primer equip del Barça torna a aquesta hora als entrenaments per preparar el partit contra el PSG de dimecres que ve. El Barça té més dies que el PSG per preparar aquest duel, ja que els blaugranes no tenen partit de Lliga aquest cap de setmana i els francesos encara han de jugar dos partits abans d'enfrontar-se al Barça. Avui disputen les semifinals de la Copa Francesa i el cap de setmana tenen el partit de Lliga. A tot això, el Paris Saint-Germain ha mostrat el seu interès en fitxar dos jugadors blaugranes. Representants del conjunt han sondejat el Barça pel futur de dos blaugranes, Jules Koundé i Héctor Fort. Tot plegat es va discutir en una reunió que va tenir lloc fa tres setmanes a la ciutat de Barcelona i en què el PSG va comunicar el seu desig d'incorporar la propera temporada els dos futbolistes. En el cas de Koundé, la negociació continua oberta. En el d'Héctor Fort, el Barça es va tancar en banda, ja que el club compta amb el jugador del filial de cara a la propera temporada. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà a les 12 del migdia. Recordin que també sempre poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Ràdio Estel també és podcast. I també és cançó italiana. Momenti della canzone italiana és el podcast de Ràdio Estel on només hi trobaràs això, música italiana, des dels anys 50 fins a l'actualitat, per conèixer Itàlia des de la seva música, les seves lletres i els seus intèrprets. Momenti della canzone italiana, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Set minuts i mig que passen de les 11 del matí. Ja tornem a ser aquí, amb les portes de la caravana obertes. Olma Giró, què tal?
Bé, de tornada.
De tornada, David Balaguer, que també està de tornada.
Hola. Mira l'Olma, tu.
Hola.
Em fa feliç que segui amb nosaltres aquí a la taula. Sí, em fa feliç que sigui present a les coses quotidianes. Sempre porta coses ara interessants, m'agrada.
Coses quotidianes?
Coses? Sí.
Sí, ara ho hem canviat una mica, això. Ho hem transformat una mica.
Ho has decidit unànimament.
Sí, sí. Petites mutacions.
Ha arribat aquí, no?, i t'ha dit, Joan, et destrosso la secció.
David Balaguer, no, David Balaguer, el que passa és que es reuneix amb el seu equip de seccions, sí, a casa seva, que és ell, sí, i pren les decisions, soc que em sembla molt bé.
És que sóc una persona molt inquieta. I
no,
m'agrada
no
anar...
ho hauria dit, sí, mai.
I llavors, de seguida, vull... Un podria estar tota la vida fent el mateix, no? De fet, més o menys, tothom acaba tota la vida fent el mateix, però m'agrada anar fent petits canvis perquè, sí, si no...
És avorrit.
Si no, és avorridíssim tot.
És així.
I llavors, de vegades, penses, m'estic cansant de mi mateix, i dius, si jo m'estic cansant de mi mateix, és probable que els altres també ho estiguin fent.
Sí.
Que potser no, perquè fixa't que després... No us passa a vosaltres que sou oients de programes que sempre són exactament calcats iguals i, en canvi, no us els perdeu mai? O de vegades no l'escolteu, evidentment, però que l'aneu seguint, que aneu rient les gràcies que fan i sempre són les mateixes, i potser porten 15 anys fent-ho.
Mm. És l'autopercepció,
eh?
Sí. Que també enganya.
Sí, 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 exacte, exacte. Perquè tu no et cansen coses que sempre sonen igual d'altres persones i, en canvi, et canses de tu mateix i sempre sones igual.
És així.
Hòstia. I llavors el que farem serà... Com que un dia vam venir aquí i vam fer... El dia que tu estaves malalt, concretament. Sí. Vas caure malalt. Uh-huh. I aquell dia justament veníem a parlar de les al·lèrgies.
Que per cert, torna a haver passa, eh? De...
Sí, 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 digue-m'ho.
No, però és que això és constant.
Sí?
Això és constant.
Ara ja no para mai, eh?
No s'atura.
Jo l'imagino que l'ha patit també,
sí,
aquest virus estomacal.
Setmana Santa.
Ara tocava estomacal?
Sí, sí, sí.
Això de les passes és increïble perquè ve una passa... Després vivim 15 dies o 20,
sí, sí, sí,
amb tranquil·litat i en ve una altra,
tu.
I les anem encadenant d'una manera que és bestial, perquè hi ha gent que les enganxa totes.
És així.
Hi ha gent que no. Sí, sí. Va com va. La qüestió és que vam fer allò de les al·lèrgies, al·lèrgies quotidianes, i la secció s'ha transformat ara en al·lèrgies quotidianes. Parlem d'aquelles coses que no ens agraden, coses que ens provoquen al·lèrgia, malestar, coses que ens repugnen directament.
Jo estic molt a favor, d'aquest canvi.
Sí, està bé, està bé.
Tampoc m'has preguntat l'opinió, però la dic, estic molt a favor i crec que t'escau moltíssim.
Per què? Perquè tot em posa nerviós, no gairebé?
És una secció molt David Balaguer. Em sembla correcte que hagis trencat la muntunió.
Em queixo de tot i perquè sóc una persona que amb els anys, i això ho he dit moltes vegades també en aquesta secció i als bars que freqüento, que sóc una persona que amb els anys m'estic convertint en un avi rondinaire.
Jo només vull avisar que som una secció de tres persones pas queixant-nos de coses.
Sí, sí.
Vull dir, pot ser...
No, I jo us vull advertir d'una cosa, vosaltres, que encara esteu una mica enrere pel que fa a l'edat. Jo tinc 47 anys.
Això s'agreuja.
Tu, Joan, quants en tens?
38.
38.
24.
I la Giro fa molta rabieta.
Fa molta ràbia. M'ha impactat ara, i ho sabia, perquè fa poc va ser el teu aniversari, que tinguis 38 anys, perquè quan et vaig conèixer en tenies 30.
Sí. Sí, o algun menys, també,
29-30.
Sí, sí.
És que els dos els porteu molt bé, Ara mateix, si estiguéssim en un bar fent aquesta secció, jo crec que la gent es pensaria que podríem ser de la mateixa quinta.
No!
Cosa que m'estic autoboicotejant, si els tres de la mateixa quinta, de debò us ho dic.
Però
perquè
això...
ràdio, però si fos tele ja veureu com donaríeu la raó.
És... El que us deia és una cosa que us l'heu agafat molt a la lleugera i l'heu de tenir molt en compte.
No, va
que és que això va increixent.
Sí.
I ara, Olma, tu tens 24 anys i encara no ets una vella rondinaire, però...
Tinc caràcter.
Has agafat ja la senda.
Sí, jo començo... Sí.
Sí?
Sí.
I clar, vosaltres aneu per una zona del camí que jo ja la vaig passar fa anys. I us dic que tot va pitjor. Però bé, mira, és igual.
Ànims.
I avui... Començarem parlant d'una cosa que segur que us afecta molt.
Ai.
Però molt. Que és que tornem a trobar-nos immersos en el famós Mercuri retrògrad.
Oh, sisplau, gràcies. Necessitava parlar-ne de debò, que no sabia quina excusa treure per dir necessito trobar respostes de la meva vida. No
fa
puc més.
Ràbia,
és que ho sabia.
No puc més.
I sóc feliç perquè estic comprovant un cop més que no us he de passar els temes perquè llavors ens perdríem reaccions com aquesta de l'Olma Giró.
No puc més. No m'està deixant dormir. Porto dos dies sense... Gràcies! És que estic a punt d'anar a la farmàcia. Avui en volia anar a la farmàcia i dic, sisplau, recepti'm alguna cosa. No li dic un track maxi. Però és que no em deixa dormir des de fa dos dies. I em vaig trobar un tuit que ho explicava, que era el Mercuri retrògrad.
No, és que
mira, menys trobo explicacions.
Això del Mercuri retrògrad...
No ho entes mai, jo, encara.
No, a veure...
És com avui... les passes, torna.
Sí,
torna.
Us volia explicar una mica què era el Mercuri retrògrad. Ho he buscat i he pensat, això és molt complicat d'explicar. És molt complex per una secció de ràdio com aquesta.
Sí.
És igual que cadascú s'ho busqui, però el que sí que us puc dir és que afecta molt a l'ésser humà i... sobretot a determinats éssers humans.
Mm-hmm.
Hi ha gent que no, hi ha gent que...
Saps què m'ha afectat molt a mi? Que ara tornem a Mercuri, però les llunes plenes.
Clar.
És que espera't.
El Mercuri és pitjor que les llunes plenes.
És que estem vivint un combo en aquests moments, una tríada, que és infernal, que és Mercuri retrògrad. El canvi d'hora del dissabte...
I lluna plena de diumenge.
I la tornada a la rutina.
Ah, mira, i després la primavera.
Clar,
la primavera que també et fot pallissa.
La sang altera.
Estem parlant de... Això és com una...
És un
com una banda. Saps una banda de Latin Kings que et fot una pallissa a la sortida d'un local? Doncs és el mateix, és una banda del Banucosovars perillosos.
Terrorista interplanetària.
Sí. Mercuri retrògrad, canvi d'hora, lluna plena.
No, és tot.
I que
primavera i tornada a la rutina.
Terrorisme emocional, senyors i senyores. Està molt de greu dir-ho, però
emocional.
És així.
I llavors jo considero que de vegades, clar, una persona s'agafa la baixa perquè té una faringitis, t'hauries de poder agafar la baixa per Mercuri retrògrad.
Sí, a favor.
Ho hauries de poder fer. El que passa és que si tu et presentes al despatx del director i li dius m'agafo la baixa per Mercuri retrògrad, et dirà...
Retrògrad tu.
Igual saps el que vull dir.
Ho poden veure com una excusa, però no ho és. Jo aquests dies estic cansat, de mala gaita. Molt sensible. M'ofenc per tot. He plorat diverses vegades ja aquest dia.
A mi això em va
aquests
passar...
Dies, no aquest dia, sinó aquests dies.
Abans de Setmana Santa em va passar tot això.
És que venia, era el preludi del Mercuri retrògrad. Ara sembla una conya, però no.
Ara, en canvi, he sortit de Setmana Santa. Ho dic perquè estàvem parlant a micròfon tancat abans amb en David, de com estàvem, etcètera, etcètera. I li explicava a en David una mica això. Jo venia d'estar molt així, com en David explicava ara mateix, però exactament igual.
I ha ressorgit. Ha reviscolat.
Setmana Santa... I, escolta'm, he tornat com si comencessin temporada, tu.
Doncs mira, jo en canvi no.
Sí, sí, sí.
Jo en canvi em trobo en una fase. Estic passant per... Sabeu el... Perquè els nostres oients ens puguin entendre. Sabeu aquella atracció que de vegades hi ha... En un parc d'atraccions sempre hi ha la casa del terror.
Sí.
I allà passes per un túnel que és una...
que
és com, sí, que és com una... Sí, és un túnel giratori.
Sí, sí, sí.
Que va girant. Doncs jo estic passant per aquest túnel en aquests moments. I realment és molt desagradable perquè et provoca molta espessor i després et provoca un... És com que l'enllumenat cerebral està mig fos.
Mm, està intermitent, eh?
Us passa això, sí, que va fent intermitències. Sí,
a més, que fa al·lèrgia, aquesta intermitència. Vull dir, que a mi es fa el soroll de...
Saps aquell carreró que de sobte un dia... Tu, no?, vas cap a casa teva, sempre està il·luminat amb uns fanals, que potser les bombetes són d'escassa potència, perquè ja sabem que l'enllumenat de Barcelona no és d'una gran potència.
No sé per què.
Ho hauríem d'investigar un dia, però
com
no és d'una gran potència.
Com aquell enllumenat taronja, que algun dia m'han d'explicar.
Aquell enllumenat taronjós que no il·lumina bé... Val, d'acord. Normalment el meu cervell ja té aquest tipus d'enllumenat, però de vegades tu passes per un carreró que està a les fosques perquè l'enllumenat no funciona. Doncs això és el que provoca el mercuri retrògrad. Provoca en mi aquest tipus d'enllumenat cerebral. I realment és una sensació molt desagradable. Igual que havíem dit en ocasions, i tu hi vas estar d'acord, Olma, que hauríem de poder demanar una excedència per amor.
Exacte.
Una excedència per amor, perquè l'amor és una cosa que tu vius...
Desgasta.
...molt poques vegades a la vida. Que quan l'estàs vivint és una cosa molt intensa, però que no la pots gaudir al 100% perquè has d'anar a treballar, aquest tipus de coses. I hauries de poder demanar una excedència per amor de 2 mesos. Hauríem de poder demanar l'excedència per mercuri retrògrad. I això ho dic molt convençut, perquè jo no estic en condicions de rendir a la feina aquests dies. I he d'anar a treballar i he de fer la meva vida. I ahir estava donant classe i semblava un cretí directament. I no pot ser, no pot ser. Però bé, i això, atenció, ho haurem d'aguantar.
No em donis una mala notícia, sisplau.
Fins...
Sé que ets una bona entomadora de males notícies, per tant et diré aquí ara que això ho hauràs d'aguantar fins al 25 d'abril.
No.
Et menges un Sant Jordi amb mercuri retrògrad.
Sant Jordi, més.
No passa res, perquè ai, arriba 25 d'abril, s'acaba mercuri retrògrad, aquest com es digui, i comença a campanya electoral, o sigui, perfecte.
De debò, deixeu-me viure.
És horrorós. I hem d'agrair que aquests dies farà solet... I...
Ui, massa, eh?
Potser massa, a mi
la calor m'emprenya.
A mi m'emprenya.
Ja veuràs,
però... Mercuri, aquest cap de setmana...
Però, per exemple, el dia d'avui, jo, venint cap aquí, l'he gaudit molt.
I això també
s'agraeix, perquè si a sobre avui fes un dia d'aquells amb vent i pluja, encara seria molt desagradable.
Millors dies per mi a Barcelona, ciutat, parlo. Els millors dies per mi a Barcelona ciutat són aquells dies en què a l'ombra fa fresqueta i el sol fa caloreta.
Perfecte, per agafar un constipadet.
No.
Mira, ara estàs tocant un tema... Ara has enllaçat amb un tema que també tenia aquí notat entre les al·lèrgies quotidianes.
Saps?
Que a mi no em provoca al·lèrgia, concretament, però sí a molta gent, que és el que has fet servir ara, que són diminutius.
Al·lèrgia als diminutius.
Has dit que l'ombra faci... Com ho has dit?
Fresqueta,
que l'ombra faci fresqueta
i el
solet caloreta. A vosaltres els diminutius us agraden o us posen nerviosos?
Em posa nerviosa. Tinc al·lèrgia. Sí. Ni carinyet, ni amoret, ni precioset, ni coseta, ni granoteta...
Ja, però tu encara... Mira, carinyet no, però carinyo l'uses.
Carinyo sí.
Jo no.
Carinyo és bonic.
Em posa nerviós.
Carinyo és una paraula preciosa, igual que bonic. Ara, a mi no em vinguis ni amb carinyet ni amb boniquet.
Bonic sí que l'uso, molt.
Però boniquet no. A mi els diminutius m'esgarrifen. Em genera l'efecte contrari.
Doncs jo et diré que els diminutius, a mi, si són... O sigui, a mi els diminutius em generen aversió si són relacionats amb determinades temàtiques. Però, en canvi, en d'altres temàtiques m'agraden. Crec que, per exemple, els diminutius en els aliments i en les fruites, verdures i hortalisses A mi sempre m'han agradat.
Perdona, David Balaguer, un moment. Tu m'estàs dient que jo vinc? Un moment.
Com?
Sí.
Estem en un restaurant, tu i jo, asseguts en una taula, en Joan també.
Manideta amb uns pebrots.
Correcte.
No, diràs, això m'agrada. Em poses unes maduixetes, si us plau.
A mi m'agrada dir, per exemple... Dius, a mi m'agrada, per exemple, dir-te, si tu i jo visquéssim junts, et diria, Olma, vols que et faci una truiteta? I aquest diminutiu, i a mi aquest diminutiu és que em fascina.
Jo recordo...
El diminutiu de truita recordo és deliciós.
Recordo que David truiteta. Balaguer... Em deu una truiteta.
Sí.
Ai, però perquè... no, pareu.
Jo vull recordar-ho.
I vols que et faci una amanideta? Li puc posar una mica de tomàquet xerri? Això, o sigui, amb fruites, verdures, hortalisses... Amb el tema dels aliments, el diminutiu m'apassiona. M'apassiona, i t'ho dic de debò. Sí, vols que et talli una miqueta de pastanagueta a la Juliana? Ai, oh, sensacional. És que fins
David,
i tot puc dir-te...
Marxa d'aquí, marxa d'aquí, marxa d'aquí.
Fins i tot puc dir... I ho dic obertament i sincerament que m'exciten els diminutius relacionats amb aquestes temàtiques. Ara, en canvi...
Iogurt.
També m'agrada. Iogurt també m'agrada.
Una crema catalaneta?
Correcte, veus? És que tots aquests... És que m'estic excitant. Tots aquests que m'esteu dient m'estan excitant. Ara, en canvi, si ens posem, per exemple, a parlar amb diminutius que no estiguin relacionats amb l'alimentació, per exemple, si ara tu diguessis... vaig a connectar l'ordinadoret... Aquest em provoca una urticària.
Sí, 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 sí.
És molt curiós el tema del diminutiu en la meva mentalitat.
A mi estic molt en contra de que t'agradin els diminutius en el món de les fruites i les hortalisses i l'alimentació. Oi, sí.
Això general. Ho veureu molt també en el món del teatre.
Catireto.
Sí? Hi ha diminutius?
Sí, dues entradetes.
Perquè això es fa com per treure la importància. És com per restar-li valor. Perquè si jo et dic a tu... Tu em pots aconseguir, si jo et dic a tu, Joan...
Quina fileta és?
La butaqueta?
És veritat, la fileta. Fileta, això ho diu algú, sincerament. Jo crec que no.
Escoltat,
t'ho juro que jo al teatre he escoltat diminutius de tot.
Però això és per restar-li valor. Sí. Perquè si jo et dic a tu, Joan, hòstia, em podries aconseguir dues entrades per anar al TNC? Hòstia, això té molta envergadura. Hòstia, dues entrades per anar al TNC. No te les puc aconseguir. Però si jo et dic a tu, Joan, em pots aconseguir dues entradetes per anar al TNC?
No et dic que no, ets segur.
Tu sí, però molta gent... aquest diminutiu actua dins dels seus... Sí, sí, li entra sí. Millor i llavors pots aconseguir aquestes dues entrades només pel fet d'haver utilitzat un diminutiu, d'haver emprat un diminutiu. Mm. Funciona així, és una meravella, això dels diminutius. Perquè a través dels diminutius pots aconseguir coses.
Compte amb els diminutius.
Ui...
Doncs que et dava dir una cosa, però...
Digue-la.
Però hi ha coses que no es pot fer broma. Però precisament vull posar això sobre la taula. Hi ha coses sobre les que no es pot fer broma. Demanem al teatre. A veure una obra de teatre.
Sí.
Amb l'Olma.
És una obra de teatre que vindran aquí alguns dels protagonistes com Ángela Cervantes.
Oh, molt bé. Oh, és la Jauria.
És la Jauria. Jo no vaig a veure una obra sobre la Manadeta.
Exacte.
Saps què et vull dir?
Exacte, sobre la manada. Perquè si tu dius que vas a veure, sí, la manadeta, li està restant...
Li està restant
la importància que requereix. La importància que requereix i el que...
O la gravetat que requereix.
La gravetat que requereix. I, clar, vull dir que el tema del diminutiu...
Compta
quan el fem servir, compta... Però sí que és cert que molta gent ha trobat la via per obtenir coses a través del diminutiu.
Tu hauries de deixar-lo
de fer. El diminutiu és una via per la qual tu pots obtenir coses. I això és una cosa que heu de tenir en compte. Olma.
No, David, no em...
Fes-lo servir per aconseguir coses. Et pot funcionar, t'ho prometo.
Mira, l'únic diminutiu que a mi em funciona, i ho tinc comprovat...
Veus com...
Només tinc una excepció.
Forgant dins del seu cap ha trobat un diminutiu que li funciona?
Ja ho tenim.
Estona. Quan tens una estoneta...
Ah, aquí estamos.
Funciona sempre.
Mira.
Una estoneta.
Clar, tenim ja el de...
A mi no em trobaràs dient amanideta, oliveta, manxupeta...
Però l'Olma et diu, tens una estoneta? Sí, home, quan? 10 minutets.
Ara.
Veus? Clar. Això és com les persones, que és un tema també que hauríem de parlar-ne un dia, que també provoca bastanta al·lèrgia, i ho sento molt, perquè és una feina, però és aquesta gent que t'atura pel carrer per fer-te una enquesta.
Oi, sí.
O perquè t'afilis a una ONG.
Per plaça Catalunya és un carrer de perdigons, allò.
Tu fixa't que aquestes persones... que són persones molt respectables, evidentment, i estan fent una feina molt respectable, i que estan molt avesades a encaixar nos per resposta, que encaixar un no és sempre és molt complicat, i aquests n'encaixen cada dia milers, aquesta persona mai s'adreçarà a tu dient-te si tens un minut. Sempre et diran, tens un minutet? Perquè li està restant valor al minut. Sembla que no sigui tant. Sembla que no sigui una cosa tan ampulosa, fins i tot. I després hi ha la versió atenció a aquesta versió, que aquesta sí que em posa molt nerviós a mi, que és quan et diuen si tens un segonet.
Uf.
El segonet, aboliu aquesta paraula del vostre vocabulari.
És arribar al límit, això.
Perquè provoqueu directament sensació de rebuig en l'altra persona.
És cert que aquestes persones que has lluat normalment també fan una pregunta que a mi em posa molt nerviós. I ja que estem en el tema de les al·lèrgies...
Sí, sí, clar, que aquesta secció no, és per abocar totes les nostres queixes.
Perquè no l'he dit
totes
mai.
Totes les nostres frustracions.
Una cosa, hi ha una pregunta d'aquesta gent que a mi em posa molt nerviós.
Quina?
I considero que tenen molta paciència, però allò de què significa per tu un euro a la setmana, bueno, i vostè què sap?
Però això és que ja els has deixat... A mi no mai m'han fet aquesta pregunta.
No, no, sí, és de les preguntes d'aquelles que tu continues caminant.
I te la van dient.
I te la van dient.
Jo una vegada un dia explicaré...
I a mi això m'emprenya molt, tu.
Jo només vull dir que és una feina que hauria de ser obligatòria, com fer la declaració de la renda, i em sap greu tornar a treure el tema, per tots els fills únics de Catalunya. Haurien de fer aquesta feina per aprendre a gestionar
els nos. És una feina molt dura que t'ajuda a gestionar els nos, correcte.
Perdoneu, eh?
Què passa, Àngel?
No, 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 perquè aquest matí estàvem dient una notícia que ha passat a la població de Bellcaire, on s'havia trobat un menor d'edat mort i una dona amb signes de violència, i totes les hipòtesis enfocaven cap al pare com a principal culpable. Doncs bé, aquest senyor ja ha estat detingut. El pare d'aquest menor, marit de la dona, que per cert també es troba a l'hospital, aquesta família de Bellcaire d'Empordà, doncs bé, el pare ja ha estat detingut i suposo que es passarà a disposició judicial i s'investigarà tot plegat, més que res, perquè és una última hora d'ara, d'una notícia que us explicàvem aquest matí.
Tela, doncs el que comentàvem, la gestió del no, que costa molt, molt, molt... I tu dius els fills únics, però també els que no som fills únics ens costa molt gestionar el no. És extremadament complicat. És veritat, una feina d'aquestes et pot ajudar molt a saber gestionar el no, perquè n'encaixes cada dia milers i milers. Perquè és molt difícil que la gent s'aturi. Un dia explicaré una anècdota.
Una cosa, encaixar-lo, l'altra, fer-lo servir tu, eh? Perquè jo encaixo molt bé el no, però no l'uso.
També, exacte, atrevir-se a dir que no. El no... Hi ha persones que tenim... O sigui, jo sempre he dit que el no és... El no porta gluten, sempre ho he dit, perquè crea una gran intolerància.
Sí. Tots som diabètics.
I és molt difícil, tant encaixar un no com atrevir-se a dir que no. I llavors es produeixen moltes vegades escenes que vistes des de fora són ridícules.
Jo soc molt conscient,
però que si les protagonitzes és que no saps fer-ho d'una altra manera perquè el no costa que et surti de la boca.
Jo soc molt conscient que el meu no és un ja veurem.
Sí.
Com a molt, és un ja veurem.
És a dir, que si dius ja veurem, vol dir que és un no.
Però què es costa més, encaixar un no o dir que no?
Dir que no.
Dir que no m'hi costa molt.
Absolutament.
I per sort, mira, jo una vegada em vaig fer d'una ONG perquè la noia que em va aturar, que per cert... S'ha convertit en amiga meva des que em va parar, que potser fot ja...
No puc creure.
Sí, sí.
Tu fas amics sota les pedres. Eh?
Una noia que es diu la Iris, Manu, Iris. Uh-huh. L'Iris, que seria Iris, sí, Iris, és l'Iris. Sí. Aquesta és una normativa que sempre l'he de...
És estranya.
Sempre em provoca molts dubtes i de vegades condiciona les meves explicacions, perquè ho he de pensar molt. En aquest cas seria l'Iris.
L'Iris.
Doncs l'Iris és una noia que jo vaig conèixer perquè em va aturar pel carrer un dia perquè em fes d'una ONG. Bonic. I ho va fer també, i em va convèncer de tal manera que em vaig acabar fent d'aquella ONG. Cosa que em va anar molt bé per després poder dir que no quan em paraven. Perquè, clar, llavors quan et paren dius, no, és que jo ja formo part d'una... Jo ja dono uns diners a una ONG, per tant, no... I, hòstia, et sents tan alliberat? Perquè és un no, a més, sincer. És un no sincer. Perquè, oi que seria molt diferent si fos un no no sincer?
Només ho sabries
tu. Aquest recurs el podeu fer servir, si voleu. Sí. No, és que jo ja estic afiliat a una ONG i no és veritat. Doncs aquesta l'Iris, un dia us explicaré una anècdota que és brutal, sobre com després, per ajudar una companya seva de la seva feina, que no aconseguia lligar cap persona, em va dir si podíem perpetrar un pla. Sí, sí, és que és molt bo. Aquesta és una anècdota de les que a tu t'agrada, Nolma.
Bèstia, això.
Si podíem entre tots dos perpetrar un pla, perquè jo em fes soci de l'ONG amb aquella persona que no aconseguia lligar cap persona. És molt fort. Sí, l'Iris va sacrificar el que ell havia aconseguit amb mi perquè obtingués l'èxit d'una altra persona.
Oh. Uau.
És molt forta aquesta anècdota, eh?
Molt bé.
Maco, això, eh?
I llavors em va fer anar un dia a la plaça Catalunya, que jo baixés allà al metro de plaça Catalunya, que em trobés amb aquella persona casualment.
Ah, clar, l'altra persona no sabia res.
No ho sabia.
Quina bona amiga, l'Iris.
Que aquella persona em fotés el rotllo i llavors que em convencés, que jo em fes soci, i ja ho tenia. Iau. I aquella persona se'm va endur l'èxit, que en realitat era de l'Iris.
Tinc una pregunta. Bravo, eh? Aquella persona sap que estaves compinxat amb l'Iris, o no?
No, no ho sap.
Ara imagina't que, per casualitats de la vida, estigui escoltant la ràdio.
És una història que ha prescrit, perquè d'aquesta història potser han passat 10 anys. 10, 9, 8 anys.
Recorda,
és una història molt, molt antiga.
Fixa't.
Però és una història collonuda, eh?
És maco, eh?
És molt bonic.
Sí. És una història collonuda. I l'Iris és una persona que encara forma part de la meva vida. No la veig quasi mai, però de tant en tant parlem. I és una persona que em va aturar al carrer perquè em fes d'una ONG. És així.
L'Iris, la pel·lícula.
Sí, explico històries de vegades que semblen inventades, però no ho són.
No
ho són.
Coneixent David Balaguer, això...
T'ho prometo, és una història real.
Això li passa. Balaguer.
Qui ve ara avui?
Qui vols que vingui?
Sempre m'agrada preguntar-ho.
Marc Jornet.
Com pronunciaries aquest cognom així? Quan el llegeixes, David, com li diries a aquest
home? No ho tenim clar, eh?
És que portem molt de dubtes.
Ara li preguntarem.
Jornet, no?
Jornet.
Jornet.
Jo crec que és Marc
jo
Jornet.
Jo crec que és Marc Jornet, però...
Sí. Un artista. És tot un artista.
Ah, ja sé qui és.
Director de teatre. Estan fent ara la Màquina Hamlet.
A
l'Atrium de Barcelona.
Sí, ja sé qui és.
Ara en parlarem de tot plegat, perquè
perfecte.
Déu-n'hi-do quina obra de teatre. Eh?
Molt bé. Doncs estarem atents.
Balaguer.
Què passa, Joan?
Gràcies, eh?
De res, que vagi bé, Olma.
Gràcies a tu.
Sí, Olma, que vagi
Olma,
bé.
Gràcies, eh? Fins ara. Adéu. Vinga, adiós.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, amb Joan Trias.
I parlant amb el rompent. Bla, bla, bla.
Vaig forçar el taüt amb l'espasa i en el fet, la fulla es va partir.
Jo sóc Ofèlia, la dona amb les artèries tallades. Ahir vaig parar de matar-me.
Horaci, em coneixes. Ets el meu amic, Horaci.
El que tu has mort, també ho has d'estimar.
Jo no sóc Ham. Les meves paraules ja no m'han de dir res.
4 minuts que passen de 2:15 del migdia. Aquests dies a la Sala de Triomf s'hi està representant l'obra La màquina Hamlet d'Einar Müller, un dels autors teatrals més importants del segle XX. Després del Hamlet del 2014, amb el que obrien la trilogia sobre Shakespeare, Projecte Ingenu, ha estrenat aquesta producció que dirigeix Marc Jornet i amb Anna Pérez Moya i Xavier Torra com a protagonistes. En aquesta obra, Hamlet s'interpreta a si mateix en l'intent desesperat de trobar sentit a la seva existència. Però no estem a l'època de Shakespeare. Hamlet s'interpreta a si mateix en present. Mentrestant, una de les seves víctimes, Ofèlia, es desfà del rol de víctima i comença a ser la protagonista de la història. I fins aquí puc llegir jo, però no ell. Marc Jornet, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Marc, ara ja porteu unes quantes funcions. Vau estrenar l'espectacle el 22 de març. Quina rebuda està tenint l'obra?
Doncs crec que molt bona. És a dir, hi ha coses que es noten. I malgrat és una peça molt peculiar, amb una poètica escènica i literària, de fet, molt, molt peculiar, i per tant és una invitació a l'espectador a jugar. Les sensacions són molt boniques, la premsa està sent molt generosa amb nosaltres, Atrium és un regal del cel poder-hi estar i participar a la seva programació, que té com una mena de dimensió pública, malgrat ser una sala petita i privada, no? I estem molt contentes.
Marc, jo vaig anar la setmana passada a veure l'obra i al sortir vaig pensar... I això val per totes les obres de teatre, però ho dic perquè som... Jo crec que som molt poc conscients de que anar al teatre ja de per si és un esforç, o hauria de ser un esforç intel·lectual. Però aquest en especial, no?
Pot ser, pot ser. És a dir, requereix d'un cert esforç intel·lectual, però també té un cert plaer intel·lectual, diguéssim, no? Perquè no, hi ha obres on l'oci i la diversió és molt explícita, no? I en aquest cas la invitació a l'espectador és una miqueta jugar. Una miqueta jugar amb els seus referents. De vegades jo tinc la sensació de que quan anem a veure alguna cosa, jo sóc profan dansa, no?, i potser també em passa quan vaig a veure certes coses, de dir, això de no hi entenc, em costa d'entrar, de vegades és una actitud, més que un problema intel·lectual. Sinó és una actitud de dir, no vull... O sigui, juguem, a veure què passa, perquè en el fons l'autor no ha fet això per no, perquè no s'entengui res, sinó ha fet això per, potser per jugar, potser per construir perspectives diferents de la realitat, no? I ens passa una cosa que és molt suggerent, que és que quan ens toquen el llenguatge, o sigui, quan el llenguatge és una miqueta més poètic de la parla quotidiana, ens desmunta una miqueta, perquè en el fons, com que accedim a la realitat a través del llenguatge, a la que el llenguatge està una miqueta manipulat, ens sentim incòmodes. Però un cop passem aquesta incomoditat, jo crec que és molt gustós jugar amb Heiner Müller.
Anem a jugar una mica amb la dialèctica, perquè, mira, jo et volia preguntar quina història ens explica la màquina Hamlet, però crec que no és coherent amb el que et deia. Què ens explica la màquina Hamlet?
Doncs la màquina Hamlet parla dels nostres mals, no? O sigui, dels mals del present. És a dir, jo tinc un amic que diu que tothom té els mals que es pot permetre. I, per tant, estem parlant dels mals del primer món. I Hamlet té una cosa que és molt interessant, que és que quan el va escriure Shakespeare era un príncep danès, per tant era com el primer dels primers de pedigrí, d'aristocràcia, de riquesa. I ara el Hamlet que planteja Heiner Müller ja som una mica de tots. És a dir, aquelles glòries que podia tenir a l'edat mitjana un príncep, jo crec que ara ja són privilegi de tothom. I és des d'aquest privilegi que es mira el món i que es mira les pròpies culpes i que intenta gestionar la pròpia existència o el sense sentit de la pròpia existència. I en la nostra proposta, en Heiner Müller s'apunta, però jo crec que en la nostra proposta està molt accentuat, doncs, diguéssim, aquests privilegis són a costa d'Ofèlia, que és a vegada dona, i per tant oprimida amb la seva condició de dona, però també, d'alguna manera, és tota la classe obrera, oprimida, que està, d'alguna manera, no podent ser... partícip d'aquests privilegis, no? I llavors, en aquest cas, el drama deixa de ser només polític i passa a ser, d'alguna manera, un diàleg íntim, no? Un diàleg entre oprimit i opressor i veure què passa, i a veure com gestionem el nostre present.
Jo no et diré, Marc, que entri en contradicció, perquè no, però sí que em genera el dubte. Per què Shakespeare sempre està
d'actualitat. I si és així, si és cert que Shakespeare cal estar... si és així, que Shakespeare sempre està d'actualitat, per què cal revisitar-lo i reversionar-lo?
Són dues preguntes com molt diferents, no? Una té a veure, per exemple, també amb els inicis de Projecte Ingenu, on vam ser molt reincidents i culpables de Shakespeare. Jo tinc la sensació de que Shakespeare ens va fer com de professor. Perquè és que és molt bo i és el nostre clàssic, no? És a dir, jo reivindico molt els clàssics recollatins com l'arrel fundacional de la nostra cultura, però en el fons el món contemporani l'inicia Shakespeare. I les narratives contemporànies venen de Shakespeare i de tots els contemporanis de Shakespeare. Vull dir que Shakespeare com una icona, no? Jo crec que Joc de Trons no s'entendria sense Shakespeare. I llavors crec que és normal, d'alguna manera, anar-hi a petar. I tampoc cal mentir. Quan fas un Shakespeare et va bé, de taquilla. Si no, tampoc s'entendria per què els teatres grans en fan un darrere l'altre. Suposo que també deu ser gustós pel públic. Jo ja fa temps que no m'ho miro des d'aquesta perspectiva només, però... I és molt gustós treballar amb Shakespeare, i és molt bonic, i a més tenim... Des de Catalunya tenim unes traduccions tan precioses que en molts casos fan molta justícia original, que potser en castellà costa una mica més trobar traduccions tan fines. Clar, la segona part de la pregunta és per què Heinrich Müller s'hi emmiralla. Suposo una miqueta per això. Els alemanys sempre han tingut com a molta devoció cap a Shakespeare, no? De fet, va ser el romanticisme alemany que va rescatar Shakespeare d'un oblit. Ara ens és molt comú, però durant molts segles no ha sigut tan evident, no? Clar, ells es fixen en Hamlet, però és que la seva peça és absolutament nova. És com quan el Ferran Adrià diu que fa una paella i no s'assembla a una paella, no? I crec que aquesta reescriptura, diguem-li homenatge, ja no és una reescriptura, és una peça nova que fa servir el referent de Hamlet, doncs com podia fer-ne servir una altra, no? Però realment és una peça nova.
Per tant, jo... Ja per això a la base de que no, perquè he pogut veure l'obra, i jo crec que no, però per tota aquella gent que s'espanti. Jo he de veure Hamlet per entendre el que passa a Màquina Hamlet? Jo crec que no.
Jo crec que no. També vam fer una obra que per nosaltres va ser molt important per Projecte Ingenu, que es deia Vaig ser pròsper, que era una versió de La tempesta de Shakespeare. Li vam treure el text. És a dir, en un moment vam necessitar fer un Shakespeare mut, i acabava passant que la gent que no coneixia La tempesta jugava més lliurement que la gent que coneixia La tempesta. Jo crec que hem sigut molt honestos a la proposta de Heinrich Müller. Jo crec que la proposta de Heinrich Müller és molt, molt sòlida.
La tempesta de la que em parlaves, perdona, per situar-la, és la que va estar lliure?
No.
No, eh?
No. Ha estat a diversos teatres perquè l'hem arrossegat molts anys. I l'última va ser que va guanyar el Premi BBVA de teatre. El 2021, just després de la pandèmia. Va estar al Teatre Acadèmia i a La Seca. Perdó, he perdut el fil. Heinrich Müller, estàvem parlant de si s'ha de veure o no. Clar, durant els assajos vam estar barallant-nos amb quanta generositat en referents posem, construïm la peça, no? És a dir, posem perquè ens entenguem una sinopsi dintre de la peça d'alguna manera, i al final, cada vegada que fèiem una prova, Heinrich Müller ens l'expulsava. Saps? A vegades passa, no?, que els autors són molt tossuts, i ens l'expulsava, i no ens deixava, perquè llavors perdia sentit lo següent, o se'n ressentia el ritme, i vam haver d'acabar admetent que això no era una versió. No, és una peça, i a més és una peça icònica del teatre contemporani, perquè té com les característiques, no? Allò, això és una miqueta de classe de l'Institut del Teatre, però és que és bonic, perquè està destruïda la història, està destruïda la concepció d'individu i està destruïda l'acció. I a partir d'aquí també es fa teatre i també és un teatre que pot ser molt atractiu, no?
Ja destruït, no ho sé, però de construït, sí. És la primera vegada, Marc, i t'ho dic així, que jo marxo de l'estudi de ràdio. Perquè et facis una idea, eh? Aquí fem ràdio amb cascos, no? Marxo a l'estudi de ràdio, jo vaig pel carrer amb cascos, entro al teatre i el primer que fan és donar-me uns cascos.
Sí.
És uns auriculars. Per què això?
Perquè...
Va criar molt l'atenció, això.
És molt... és molt gustós, jo crec. O sigui, és molt gustós perquè l'espectador canvia una miqueta la perspectiva i la distància amb l'acció dramàtica, no? Si tens una miqueta de la sensació de veure cine en directe, perquè les distàncies que estàs acostumat a entendre se't manipulen. I això que és molt clarament una peça d'art, no? El que volíem era convidar l'espectador a gaudir i a relaxar-se. I llavors aquesta sensació de tenir la banda sonora i la veu dels intèrprets aquí molt a propet, jo crec que relaxa i que et permet precisament això, de relaxar-te, jugar, no? A mi m'agrada mirar aquesta peça com si fos una peça del Bill Viola, que no sé si... que és aquest videoartista que fa com coses molt lentes, però que llavors a la que fa uns segons que ja estàs allà, és com que et comences a... no? Et comences a tirar i entres en un món que no esperaves haver entrat, no? I crec que els auriculars doncs, ens ajuden i part, doncs és una experiència divertida, jo crec.
Per tant, Marc, l'objectiu d'aquesta obra, o un dels objectius d'aquesta obra, és reconciliar el món de la creació i el clàssic, també?
Sí, jo crec que és molt coherent amb la història de Projecte Ingenu, perquè vam començar a ser relativament coneguts amb aquesta cosa de portar el clàssic al món contemporani. Va haver un moment que vam necessitar entrar en això que es diu creació i peces de creació pròpia, i amb Heiner Müller, ara que fem 10 anys, doncs crec que dialoguen aquests dos universos.
Diria que és la primera peça, Marc, que dirigeixes després de donar per tancada la teva etapa de codirector al Centre d'Arts al Centre de les Arts Lliures, sí. És així.
Sí, diguéssim que havia començat a ser algun altre, però que s'ha estrenat una mica més tard, però sí, és la primera que s'estrena.
Què tal l'experiència com a codirector?
Doncs, home, he estat molt de temps, quasi 5 anys, primer en el que era l'escenari Brossa i després en la Fundació Joan Brossa, vull dir que he fet gestió, he fet direcció artística amb dos models de gestió diferents, i ara doncs, vaig tenir la sensació de que estava una miqueta esgotat i que no tenia energia per aportar-lo... el que era capaç de portar als inicis, i per tant vaig sentir que havia de tancar l'etapa. Crec que hem fet una feinada, és a dir, crec que hem reinventat una miqueta tot allò que passava dintre de l'edifici a la Seca, hem actualitzat molt la idea de la fàbrica de creació, hem posat ajuts molt quantiosos al servei del sector, me'n vaig amb la sensació de que he fet molta feina i de que em falta molta per fer, però que crec que ja no em tocava fer-la a mi perquè ja no em sentia com amb l'energia, no?, de quan vaig començar.
El teatre, Marc, o es reinventa o el perdem?
Pues, és una pregunta molt per Heiner Müller. No ho sé, és a dir, el teatre... vivim en aquesta contradicció, no?, de que es va fer la campanya aquesta des de la millor temporada teatral de la història de Catalunya, amb una quantitat d'espectadors increïble, no?, i poques setmanes després surt el col·lectiu de companyies, no?, visibilitzant, diguéssim, la precarització de molts nivells del sector, sí, del sector independent, no? O sigui, aquesta contradicció és allò que defineix el nostre context teatral, i per tant és boníssim que la gent vagi molt al teatre, i vagi molt al teatre a passar-s'ho bé, i vagi molt al teatre a rebre una experiència d'oci, i jo crec que des d'una perspectiva de construcció cultural nacional també s'haurien de trobar maneres de que el sector independent, amb tot allò que vol dir el sector independent, que vol dir més risc, més investigació, nous llenguatges, possibilitat d'exportar, perquè està clar que hi ha certs nivells de teatre que no té sentit que s'exportin a París o... no? És a dir, aquestes perspectives, diguéssim, són molt més precàries i també necessiten ser mimades des d'un lloc diferent, diguéssim, al públic massiu. I crec que això pues ens defineix i també ens marca uns deures que hem d'anar fent.
T'ho preguntava, Marc, perquè hi ha una frase de Heiner Müller que em té fascinat, que diu caldria tancar els teatres per un any i veure si la gent nota la diferència. I si no, el teatre no està complint la seva missió.
Això és... Totalment d'acord. De fet, jo tinc molts amics que fa anys que no han aixafat un teatre i són gent normal, perquè s'entenguem, no? I llavors és evident que el teatre no exerceix una funció fins i tot lúdica en una gran part de la població. Llavors, i que s'hi fa el cinema i que s'hi fa la televisió, no? Llavors jo crec que el teatre porta implícits altres valors, el valor de la comunitat, el valor de la trobada, el valor de parlar des d'una perspectiva comuna, que l'experiència audiovisual és individual, no? I que, per tant, valdria la pena, diguéssim, que aquests valors juguessin més o intentéssim que juguessin més. Mm. Suposo que tots en som culpables, jo faig teatre i, per tant, participo d'aquesta culpa, no? Però al final tenim menys del 2% de pressupost de cultura, per tant, també hi ha altra gent que també és culpable.
Mira, estem parlant molt de Heiner Müller. Evidentment, l'obra de la qual estem parlant, l'autor, n'és ell, però estem remarcant molt la seva importància. Mm. Pels qui no coneguin aquest autor, qui és Heiner Müller i per què la seva importància al món teatral?
Doncs potser és una mica més senzill anar a agafar de referent el Bertolt Brecht, diguéssim, no? Perquè va viure la Segona Guerra Mundial i és molt famós perquè va ser un autor prolífic que es va exiliar per culpa de la Guerra Mundial i que en tornar a Alemanya, a la RDA, a la part comunista d'Alemanya, va fundar o va ser com líder del teatre públic i d'alguna manera va ser molt emblemàtic en peces de teatre polític, de gran, diguéssim, de gran consciència per part de la classe obrera, i la Mare Coratge, la Bona Persona de Sezuan, que formen part molt de la literatura dramàtica del segle XX. Doncs Heiner Müller és com el successor, d'alguna manera. I agafa aquest teatre èpic, o aquest teatre reivindicatiu, aquest teatre de la col·lectivitat, i diguéssim, a mesura que l'accepta com a deixeble, també es va morint el somni comunista o el somni de l'Europa de l'Est i també se li va, diguéssim, presentant un desencís, no? Llavors ell porta aquest teatre més col·lectiu, se l'endú una altra vegada cap a la intimitat del personatge subjectiu i llavors és molt clar en la peça d'Atrium, no? És Hamlet el dipositari de tota aquesta responsabilitat de la humanitat, no? Allò que en Bertolt Brecht era col·lectiu, ara torna a l'individu, no? I torna a l'individu amb aquesta reivindicació tan veritat, no? Que allò realment polític és allò íntim, no? I que amb tota la nostra vida quotidiana hi ha política inconscient, invisible, però hi ha política, no? Si no s'entendria tot el moviment feminista, perquè és un moviment polític, però que ataca allò íntim, no? I estem parlant una miqueta d'això. I Heiner Müller escriu això a finals dels anys 70, però arriba un moment que no et pots creure que estigui prefigurant tan clarament tot el que estem vivint a dia d'avui.
Absolutament, absolutament. Clar, aquest retorn a la intimitat, suposo que hi juga a favor que un espectacle com aquest es faci en una sala com l'Atrium.
Sí.
Que si llargues el braç, sí, toques els actors, diguem, eh?
Sí, sí. A veure, Heiner Müller escriu un text que el poden interpretar 1.000 persones. Vull dir que si tu agafes el llibret és com un moment. Primer t'has de seure.
Anem a seure i anem a mirar-ho, no? Això.
Llavors, la proposta que proposem, sí, es sintetitza tots en dos personatges, un Hamlet i una Ofèlia, i tot allò simbòlic que es desprèn d'ells, no? I ho col·loquem en una mena d'habitació d'hotel, que a mi em fa gràcia pensar que és l'habitació d'hotel de Lost in Translation, perquè és
sí que té un què.
Sí, hi ha com molts referents pictòrics, trets de Hopper, de Lost in Translation. També vam tenir ganes de jugar molt en això, no? Heiner Müller fa una cita de Hamlet i, per tant, la nostra posada en escena és una cita constant de moltes coses, no? I sí, es construeix aquest espai d'intimitat que, en el fons, té com una mena de base realista, però després vaig veient que té parts màgiques, parts on aquesta realitat no és tan estable, i que vas entenent que no deixa de ser una mena de metàfora del cap de Hamlet, no? Aquesta mena d'habitació tancada on no sap sortir i on no és capaç de veure els mals reals, no? Està tancat en els seus propis mals i no en els mals del món, i això, fer-ho amb aquesta proximitat, és com que Atrium té la mida perfecta per la nostra proposta, no? Jo sóc molt d'aquests espais, vull dir, jo crec que he crescut en espais de molta proximitat i que la meva poètica escènica també s'ha anat construint així. Vull dir que he fet de tot i hem estat al Poliorama amb Bodes de Sangre i hem estat espais molt, molt grans,
sí.
Però aquí el bonic trobo que és que siguem coherents, no? I que aquest espai el fem jugar poèticament, i crec que la proposta ho fa.
Parlàvem de l'espai, vull parlar de l'actor i l'actriu que fan uns paperassos brutals, Anna Predmo i Xavier Torre. Com ha estat treballar amb ells?
Bueno, és a dir, som una companyia i, per tant, som quasi una família, no? Jo quan començava a estudiar a l'Institut del Teatre no em pensava mai que tindria una companyia, però el cas és que sóc un dels directors que ha sigut més constant amb una companyia que és Projecte Ingenu. El Xavi fa 10 anys que treballem, amb l'Anna no tants, però també, i crec que ha anat molt bé, perquè havíem de fer un gran esforç d'entendre. O sigui, havíem de fer havíem d'entrar a la sala d'assaig no a fer uns moviments i unes repeticions, sinó a fer un laboratori. Uh-huh. I això, quan ho fas amb algú que ja d'alguna manera coneix la teva manera de treballar i tu el coneixes, estàs com un espai de més seguretat que et permet fer prova i error sense frustrar-te, perquè estàs dies frustrant-te, perquè costa trobar la via poètica, no? I crec que ha sigut gràcies a ells. De fet, és que crec que tinc clar el dia que el Xavi va fer una improvisació que vaig dir, és això, i es va obrir la porta, diguéssim, per construir el final. Sí, sí, perquè teníem com unes zones una mica encallades, i tu, jo sóc molt de... Vaig una mica perdut, feu, uh-huh. I tothom fa una miqueta amb aquest espai de seguretat, i va ser aquesta intuïció actoral del Xavi que va obrir la porta a tot el final de la peça, que jo crec que és preciós, i més és com molt coherent i molt sobri. I és això, és aquesta... El teatre és comunitat humana, no? El teatre parla d'allò humà, es fa des d'allò humà, i nosaltres el construïm també des de l'element humà i des d'aquesta fraternitat de la idea de companyia, que jo reivindico perquè crec que... crec que no estem a l'època dels lideratges ni dels grans autors, i jo no em considero, o sigui, em considero director perquè és la meva feina, però no em considero que sigui una persona amb idees brillants, però sí amb energia. Doncs gràcies, però vull dir que hi ha moltes coses que són mèrits una mica col·lectius, i la companyia agafa la seva personalitat pròpia, no? I d'això me'n sento molt orgullós.
Marc, tu ets dels directors que va veure l'obra, assíduament?
Sí,
val.
Una vegada per setmana, mínim.
Sí, eh? Mm. Val. T'ho dic perquè no sé si això passa constantment, però a mi m'agrada molt quan vaig al teatre, i no passa normalment, però sí em va passar quan vaig anar a veure Màquina de Hamlet, que és quan s'apaguen els llums i no és instantani l'aplaudiment. És com... Ai, però no és de no sé si s'ha acabat, eh?
Sí, és de necessito respirar.
Exacte.
Sí, sí.
És de... Ui. Val, ara.
És que això explica el sentit del teatre.
És màgic.
Perquè... Pues,
tu vius així, de màgic?
Jo vic així. De vegades tens el tècnic al costat que no sap si engegar els llums o no, i llavors s'han de gestionar una miqueta. Tranquil, no passa res. Però, mira, ens ha passat diverses vegades. Jo crec que és tan bonic aquest moment en què col·lectivament hem de decidir si aplaudim o no, o respectem el silenci. Passa tan poques vegades a la vida d'un silenci col·lectiu que col·lectivament no es vulgui trencar. I tinc un amor descomunal al final del nostre Romeo i Julieta, que ja té uns quants anys, que era un final on, d'alguna manera, el públic se'l convidava a estar 5 minuts en silenci, perquè hi havia com unes taules que s'anaven convertint en el nínxol, i aquest nínxol s'anava tapant amb pals, en silenci, tots els actors. Al principi era així. Després de molts bolos, vam començar a convidar el públic a fer pujar el públic a l'escenari.
Boníssim.
I els donàvem els pals i el públic participava de tapar, no? I no hi havia fosc final. Els intèrprets es posaven en línia davant dels espectadors fins que l'espectador decidís. I aquell moment era tan bonic, tan sumament bonic, perquè tenim tan pocs espais de respirar conjuntament en societat, i era tan teatral, que jo crec que això explica molt bé... Vull dir que t'agraeixo molt que t'hi fixessis, perquè crec que explica molt bé el sentit del teatre, que és estem conjuntament, respirem conjuntament, ens sentim comunitat, laica, en aquest cas, no, i la reivindiquem.
És una obra, Marc, que a mi no m'estranyaria que passés, i inclús trobaria maco que passés, que amb total tranquil·litat la gent s'aixequés i marxés.
I passés, com si estés en un museu, sí, sí. És així, té una
perquè
energia
molt peculiar. Perquè la poètica ja és això.
Sí, sí.
Em parlaves del Romeu i Julieta que veu fer i de la gira que en veu fer. Aquest farà gira?
Esperem. Tampoc espero una gira immensa, diguéssim. Però, bueno, sabem que anirem a Tarragona a la Trono. M'agradaria molt...
Home, la Trono és un...
Sí, la Trono és família. Vull dir, jo soc de Tarragona i... i esperem pues, que això, que en els, aquests espais, diguéssim, de proximitat que hi ha arreu de Catalunya, que estan fent una tasca preciosa, i també pues, ens faria molta il·lusió que anés a Madrid. Crec que hem de trobar espais adequats, de mides adequades, vull dir que tampoc és fàcil, però sí, sí. No. Nosaltres hem sobreviscut com a companyia perquè no hem matat mai massa ràpid els espectacles, i llavors ens ha permès un concepte que és sostenibilitat econòmica, que és amb molts espectacles funcionant alhora, doncs hem aconseguit espais de sostenibilitat que si no haguéssim trobat. No?
Nous projectes?
Sí. Sí. Necessito descansar.
Però...
A més, tinc una filla molt petita que també requereix de cures. Però sí, sí. Fa un temps vam iniciar una cosa, que era la trilogia del No Temps, que es va, amb un espectacle que es deia El dia que va morir l'últim panda, que es va presentar a Fira Tàrrega i al Festival Grec. I teníem ganes de parlar del concepte de finitud. La finitud com una de les grans marques de l'ésser humà, no? Allò que ens defineix com a humans. I en el cas del panda parlàvem de l'extinció de l'espècie humana. I ara tenim ganes de parlar del passat, d'on venim, i estem aquí construint coses.
I nosaltres que l'esperarem de moment, però fins al 28 d'abril, aquesta màquina Hamlet a la Sala de Triomf de Barcelona. Marc Jordan, moltíssimes gràcies per venir a la caravana de Ràdio Estel.
A vosaltres per convidar-me.
Són les 12.